Si us penseu que el feminisme és una cosa de fa dos dies, escolteu el programa d'avui. Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme, o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up.
I comencem amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques, joves, amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al Paraninf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al Paraninf de la universitat. Pensaven que serien quatre, i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
Bona nit.
Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
Gràcies, gràcies.
No, gràcies a tu.
Bueno, però la companyia és bona.
Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
Gràcies, gràcies.
Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols els canviat els títols, Com estàs?
No, no, molt bé. Bona nit.
Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara, quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament, vull dir, ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
Sí.
Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, sí. Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
Després de tot el que havies viscut,
exacte,
eh?
I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
Quin any era quan tu tornaves? Era una
el mateix
76, eh?
Sí, bueno, vaig sortir al finals del desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori, perquè per una banda seguia havent-hi tota la repressió i per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. Era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. Era un moment...
De molta barreja.
De començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit això del destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
És a dir,
sexuals,
vosaltres...
És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que a vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamiento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
Sí, no, estic completament d'acord. El que sí és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, les nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
Clar.
I això ens...
O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells
els
que a
vosaltres.
Els hi semblava.
Els hi semblava.
Els hi semblava que... Cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
sí,
no?
Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells envers nosaltres.
Ja, ja
I tenies
entenc.
Que dir, alto, companyero.
Que la llibertat sexual també és per mi.
És meva.
Exacte.
Soc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
Ho hem entès molt clar. 9-3-2-0-7-4-7-4. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs, passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol. Yo no cambio bananas por mi limón. Yo no cambio tu salmón por mi salmonetes. Tenen moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, amb aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que trobessis no és la que he anat jo.
Clar.
Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no... I, en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que torturaven.
Diguéssim que venies ensenyada...
Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que amb la, bueno, com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
sí que
sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
Sí, vull dir, però no, per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
També
no?
Com molts homes de l'època.
Sí.
Els homes eren una mica un animal mitològic,
sí.
Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa,
sí.
I deies, quan?
Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una granja lleteria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes, problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etc, etc, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
Les querides de l'època.
Per això dic que és...
Ara es diu parella oberta. Abans es deia querida.
No és el mateix, eh?
No, faig broma.
No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etc, etc. O sigui, això va creant, vull dir, tot un pòsit.
Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
Sí, seguríssim, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar en un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
sí,
que sembla.
Sí, sí, sí.
No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
Sí, justament.
Sí?
No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em vegui ma mare, no vull estar el mateix paranimf que la meva mare?
No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meva, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits, i llavors amb els fills va posar una miqueta en pràctica, i nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i cristiana que era, no la convencien. I, doncs,
I es va ensenyar a casa, ella?
I ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
Clar.
I la seva germana, igual.
Llavors, aquestes noies són molt espavilades, faran el que vulguin.
Si ens anem sortint nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo, molt
però
bo.
No et va anar tan bé com els teus germans en
exacte,
el sentit d'aprendre coses, no?
Exacte.
Però vas posar-te les piles després.
Sí, no, les teves germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, és que no s'havia parlat. Vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36, hem hagut, o sigui, les dones de la República, etc, etc, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. Mm. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, esclar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, esclar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
Sí, sí.
Vull dir, aquest canvi...
Però estàveu aprenent, avui en dia, en aquella època.
Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu. Sí, jo crec que en aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era a Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens hauríem quedat soles. Clar. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim, doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest, que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc, que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu: no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu: no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això, i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
Exacte,
no?
I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
Sí.
I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire, o com va anar això? Bueno, com va ser això?
No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, la dominaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer ella, va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teniu ganes de parlar-ne?
Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però, esclar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
I la legislació, també,
bueno, és
perquè...
Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
Les dones no eren havia... adúlteres i ells...
Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això... O sigui, esclar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos y maleantes, també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
Perillositat social, era ja.
Sí, sí. La perillositat social, sí, evidentment.
Sí.
Doncs, vull dir, esclar, tot això... Vull dir,
és que teníeu molt a fer.
Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió de... bueno, era qüestió d'anar de pressa.
De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... o sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i de condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les jornades, era, no?, era... aquest aspecte
amnistia
de canviar...
Amnistia per la dona.
Amnistia per les dones.
Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres, fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb empreses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
No, en absolut. És a dir, en realitat una part important... Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no?, i que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar una lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem... i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava doncs una sèrie de coses. I algunes ho vèiem i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i, de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer... S'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia. Sí, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I, en canvi, ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i, en canvi, bueno, fantàstiques, en el bon sentit
millors.
De la paraula. Sí, justament.
Són millors.
I, en canvi, la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
Hombre, mujer no me gusta.
No le gusta.
El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
No tengo ni idea, gracias.
La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones.
¿Usted está de conforme, usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
Yo sí, mucho.
O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
Más libertad.
¿Y la mujer menos?
Menos.
Yo creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
El cabeza de família, com hi anem? Com era aquest món, Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
Bueno, sí, és clar.
A les jornades.
A les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... que s'havia de... havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis, que no deixaven de ser aquesta...
Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
Es preguntaven moltes coses.
Sí.
Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat, en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare... també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i, a més, amb una guerra pel mig, i, per tant, amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus... vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això... abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. entens? I clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i finalment es van trobar ficades també amb un model de família, es van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era, tenien aquella memòria i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada doncs d'aquells berenars amb la mare estava, i les amigues.
Jo no? Estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
Jo crec que sí. Jo crec que ja estàvem canviant-la, eh? Sí. Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Jo, ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
Segur, jo conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, no, amb el meu company, ja teníem les coses més tan clares, vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si, com fer-les, i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses. I altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
No? Mercè.
O buscar sí. Altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava això de les famílies, jo com sempre sóc jo que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan... d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure-ho. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
Sí, no, sí, no, és evident. És evident.
Vull dir, això era molt important. No, no, sí, sí, aquestes dones poguessin expressar...
I es van obrir de seguida, aquestes dones.
Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranim, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així ens han estat, no?
Sí, sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades.
En seguim parlant ara mateix, perquè estem, en, com dèieu, en una societat capitalista i patriarcal i continuem així, però això ara ve la publi.
Les dones i els dies, amunt els cors. Siempre juntos vamos a hacer del amor nuestra ilusión.
Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica... Tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven, i era, va durar 3 dies. Com
va començar divendres a la tarda, eh?
Ah.
Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
Bueno, 4 dies, doncs, eh? Perquè va ser...
Que va tenir molta...
Era un pont, va ser el pont de la Puríssima.
Ah, era pont de la Puríssima.
Que ara no existeix. Que ara no existeix, va ser el pont de la...
El pont de la Puríssima.
Puríssima. No, el de la... Com es diu el que hi havia a la Primavera?
Corpus.
Que allò Corpus. De los tres jueves hay en el año.
L'ascensió.
És que allà veieu un lloc d'educació catòlica poca.
No anem bé, però avui també és Corpus.
No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte. El Dijous Sant i aquest dijous.
L'ascensió.
Que és l'ascensió.
No ens les marxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
Bueno, van ser 4 dies.
Van ser quatre dies.
Vale, doncs 4, però era agafar una festa.
Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
Sí,
que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres.
Sí.
Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò i també com us va rebre el carrer?
Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça Universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
important.
Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
Però també va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
Sí,
jo també sóc adulta, això és després.
Sí, després, sí.
Les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
Diumenge als matins.
Diumenge al dematí, era. No?
Nosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
Bueno,
no?
Tot el dia no, però...
Bastant.
Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
Això mateix.
Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història... O teníeu por? Com ho vau viure, això?
Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
No. Vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
tornar
que...
Tornar a aprendre-ho tot,
exactament.
Perquè m'han explicat un món que no és el que
exactament.
És, no? Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. ¿Cómo viviu això?
Bueno, ui, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades en realitat van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat doncs, les companyes de militància en el partit o en el sindicat o en el barri o el que fos, i altres simplement doncs, el grup amb les que compartíem doncs, això, desitjos, inquietuds, etcètera. I les jornades de cop et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres. És a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet, amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar i aleshores li dèiem calla, quines tonteries.
Va
ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres...
Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana i hi havia, em sembla, dos o tres dones i nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara i totes amb una introducció.
És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
Clar.
Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
Ja.
És així?
Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els quadernos inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
Tots senyors.
Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
Víctor Català.
Home, Víctor Català, primera i principal, però vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir... una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
L'assaig, documentació.
Exactament, l'assaig, etc. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
de començar-ho tot,
estudiar una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
Escolteu, ens queden 3 minuts. Jo us volia fer la pregunta de si... Creieu que el món havia canviat molt? Com veieu el feminisme d'avui? I m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
Ara, el juny, el 12, 13 i 14.
Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades. 50 anys després les torneu a celebrar i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
Estaria molt bé.
I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
Penseu una cosa, les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? O sigui, tenim un munt... Són unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix, aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs, en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això...
Sí,
buscar
això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda... No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
Està clar,
doncs,
que heu d'estar, que teniu molta feina.
Exactament.
Doncs, escolteu, del 12 al 14 de juny us esperen totes aquestes dones i espero que nosaltres hi puguem anar a fer el programa a la Fabra i Coats. I moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir tres programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat quatre coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
Gràcies.
M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies, ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós, que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre... I Roser Perera Moragues, que m'està mirant com dient m'acaba ja que hem d'anar a dormir. Bona nit.
Si tu pudieras un dia hablar, compre valor junto a un mostrador para olvidar. Calle mayor, si Dios quisiera dejarte hablar.